COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem arrere en COPE. És dimecres 24 de gener, el dia en què sabem que Renfe prepara una pujada de tarifes de Rodalies a partir del mes de febrer. Això mentre les xifres constaten que 10 milions de viatges de Rodalies a tota Espanya pateixen incidències, la majoria a Madrid i Catalunya. La xarxa de Rodalies i regionals, línies que fan servir el 95% dels viatgers, rep el 30% de la inversió. La resta se l'endú l'alta velocitat i a la vista està que no deu ser per aconseguir preus populars. Mentre la vida passa, els trens no, i els preus pujaran al febrer, sempre que la comissió pertinent ho aprovi. Ho veurem i ho pagarem, clar. I posem-hi una mica de música tot plegat. Tal dia com avui, de 2003, els Bee Gees es separaven després de prop de 40 anys. Els dimecres hi som fins la una, però fins llavors repassarem tota la informació, parlarem amb el responsable de la Sala Trono de Tarragona per parlar de la seva tornada i també els parlarem del mètode Fase, sobre com gestionar el nostre estrès i manera de fer per incrementar la productivitat a la feina. En parlarem amb Agustín Peral, que demà visita Tarragona. Recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Serem en directe fins la una al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Tenim un cel amb alguns intervals de núvols a les comarques de Tarragona i de cara al vespre s'esperen precipitacions febles a l'interior. Les temperatures han de baixar una miqueta més. S'esperen màximes de 17 graus a Tarragona, 18 a Tortosa, 16 a Reus o al Vendrell i 15 a Gandesa. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar del sud i a últimes hores cap al sud tindrem una mica de mestral. Demà dijous esperem una jornada assolellada, cel molt clar també tot el dia i a última hora apareixeran alguns intervals de núvols. A més, al matí hi haurà bancs de boira cap a l'interior. Les temperatures baixaran de 2 a 4 graus demà.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres. Hi ha 4 afectats per un brot de sarna a l'escola Montoliu de la Riera de Gaià. Segons han confirmat fonts del Departament de Salut, els 4 casos es van notificar aquest dilluns i l'escola es manté oberta amb normalitat. No ha transcendit si els afectats són alumnes o mestres, però ja han rebut tractament per deixar de ser possible font de contagi de la malaltia i s'han aplicat mesures profilàctiques a les persones que ja han estat en contacte. Les enquestes realitzades per Salut Pública descarten que aquest brot tingui relació amb el que es va detectar a l'Hospital Sant Joan de Reus, que afecta ja 35 treballadors. I, per altra banda, segons llegim avui al diari Més, s'ha desinfectat la comissaria de Torredembarra al detectar que un dels detinguts que hi havia estat tenia sarna i podria haver-la contagiat a part del personal. Han netejat la cel·la, el vehicle amb què el van traslladar i les dependències dels Mossos al Vendrell que havien intervingut en la detenció. La xifra del matí són els 21.000 tarragonins i tarragonines en llista d'espera per l'al·lergòleg, l'oftalmòleg o el dermatòleg. Tot i això, les xifres diuen que hi ha menys pacients fent cua en el global i que per primera vegada es redueix el temps d'espera. Al Camp de Tarragona hi ha 1.600 pacients esperant per una operació de cataractes, per exemple, i esperen una mitjana de 75 dies. Per pròtesis de genoll o cadera, la mitjana d'espera és de 80 dies. I més coses, si aquest dimarts els explicàvem que el PSC votarà no als pressupostos de l'Ajuntament de Reus al ple de dijous, avui coneixem la postura de Ciutadans, Partit Popular i la CUP. 3 negatives més per als pressupostos de l'equip de Carles Pellicer. Les 3 formacions coincideixen en que no hi ha projecte de ciutat. A Tarragona, el ministre de Cultura i del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, ha defensat el compromís inversor de l'executiu amb els Jocs del Mediterrani i ha xifrat en 15 milions d'euros l'aportació global de l'executiu. El ministre s'ha mostrat convençut que totes les obres pendents s'enllestiran a temps pels Jocs.
Que en un momento dado, yo creo que acertadamente, decidimos retrasar un año para coger más fuerza, para coger más financiación, está materializándose y yo estoy convencido que de aquí a comienzo de los Juegos del Mediterráneo vamos a terminar todas las obras y vamos a hacer unos grandes juegos. Tenemos el antecedente de los Olímpicos de Barcelona 92, hagamos también unos grandes Juegos del Mediterráneo para Tarragona.
Encara a Tarragona, avui l'Ajuntament ha posat en marxa el nou aparcament dissuasiu del Passeig de la Independència davant just de la porta principal de la Tabacalera. Són 62 places a 1 euro al dia de dilluns a divendres. Canviem de qüestió. La sequera posa en risc cultius de secà arreu de Catalunya i alerta el regadiu per la davallada de reserves. A les Terres de l'Ebre, els cultius més afectats són l'olivera i els cítrics, amb un descens de producció de fins al 60%. Si no plou en les properes setmanes, des del Sindicat Unió de Pagesos alerten que la propera temporada serà encara pitjor. El problema de la manca de pluja amb els cítrics, en canvi, és que es tracta d'un cultiu que necessita molta aigua i, per tant, s'incrementen els costos per l'augment de funcionament del rec de suport. Hilari Curto és responsable d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre.
Hi ha un gasto, vull dir, no s'agrada dir, bueno, pues ja que no va, pues bueno, no faig res allí, ho deixo i tampoc no gasto, no? Però gasto el temps. Llavors, pues bueno, si no tens producció, i en els casos de fruiters i cítrics i tal, que sí que pots continuar avant la producció, però clar, en uns costos que s'incrementaran, i evident, tal com en els últims anys, pues ja veus que el preu del gènere no es paga.
Atenció a aquesta. Demanen un any i mig de presó a una tarragonina que va agredir l'home que intentava violar-la. L'agressor la forçava i, per defensar-se, ella el va colpejar la cara amb un got de vidre. Va haver de rebre punts i prendre analgèsics uns dies i ella s'enfronta ara a any i mig de presó. A més, podria haver de pagar 300 euros per lesions. Per al presumpte agressor demanen 4 anys per agafar-la amb força, trencar-li les ulleres, subjectar-la pel coll i trencar-li el collaret. Fins i tot, davant la negativa d'ella a mantenir relacions sexuals, ell va insistir violentament. El judici es farà al febrer a Tarragona. I una altra de traca. Detinguts a l'Ampolla, dos individus que es van escapar dels Mossos per l'AP7, atenció, des de Sant Feliu de Llobregat. Tenen 18 i 21 anys. Els van detectar a les 7 del matí a Sant Feliu, anaven a més de 130 per hora a un tram de 80. Els van intentar aturar, però no van fer cas i van començar la fugida. De 160 en amunt van arribar als 210 km hora. La persecució va arribar fins a l'Ampolla, al Baix Ebre, on finalment se'ls va poder interceptar al peatge de l'AP7. Es van endur fins i tot la barrera per davant. El conductor es va resistir, va agredir els agents, el mateix que el copilot, i el que anava al volant va donar positiu en alcohol i drogues. El jutge els ha deixat en llibertat amb càrrecs. I una bona notícia per acabar. El cicle Grans Mestres torna al Teatre Fortuny de Reus amb una reflexió sobre el poder, la política i la mentida. Shakespeare, Borges o Mark Twain prendran vida de la mà d'Enric Major, Montse Guallar, Josep Julien, Belén Fabra, Lluís Marco o Mercè Sampietro. La primera proposta, UK Manifesto, es representarà el 6 de febrer. El preu de les entrades per a totes les funcions és de 15 euros, ja estan a la venda i hi ha un descompte del 20% si s'adquireix un abonament per totes les representacions. Ens aturem un parell de minuts per la publicitat i continuem.
Nadie les conoce, pero existen personas que tienen la moto impecable y aún se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, que genera una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve el Superjueves de Centro de Oportunidades y Outlet de El Corte Inglés. Solo mañana hasta el 80% de descuento en primeras marcas como Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hackett, El Ganso y muchas más. Ven a vernos y disfruta de la mejor moda al mejor precio. Consulta condiciones en tienda. Superjueves de Centro de Oportunidades y Outlet de El Corte Inglés. una oportunidad única.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Vinga, continuem amb més temes al programa. Parlem ara de com gestionem els nostres nivells d'estrès, de nerviosisme i com afecta això a la nostra productivitat a la feina. En parlem amb l'Agustín Peral. Ell és doctor en Administració i Direcció d'Empreses i és el creador del mètode FASE, que busca ajudar-nos en aquesta gestió del temps i de l'eficiència. Agustín, molt bon dia i moltes gràcies. Gràcies per estar con nosotros.
Sí, buen día, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Oye, ¿cuántas veces habrás dicho tú esto de necesito días de 36 horas y no de 24? A ver.
Sí, bueno, al final lo oigo mucho, lo veo mucho, y sí que es verdad que no me encuentro persona que no se queje del estrés que tiene y de la falta de tiempo.
¿Verdad?
Y esto va peor, porque se supone que la tecnología vino a ayudar, y lo que ha hecho la tecnología, los smartphones, internet, ha sido complicarnos todavía más el día a día.
Uh-huh. Oye, yo hablaba de este método FASE, del que eres el creador. Cuéntame un poco cómo llegas a decir, a ver, tengo que poner un poco de orden en todo esto y surge el método. A ver.
Sí. Ayer di una conferencia aquí en Lleida, también en la Cámara de Comercio, y me preguntaba una persona, me decía, ¿qué visionario fuiste creando esta metodología? Y me entró risa, ¿no? Porque realmente yo creo esta metodología por pura necesidad personal. Uh-huh. En el año 2012 que me encuentro en un momento de mi vida con muchos problemas a nivel profesional y personal. Y la gente cercana, incluso mis asesores, me decían, mira, Agustín, el problema es que abordar tantos temas a la vez no se puede. Y aquí hay un problema de fondo que nos preocupa, ¿no? Y entonces fui cuando dije, bueno, ante este problema puedo hacer dos cosas, o quejarme y culpabilizar al entorno y a todo lo que ha pasado, o ver qué puedo hacer para mejorar mi propia productividad y abordar un problema tras otro. Uh-huh. Y lo que empezó siendo una necesidad personal, y por fortuna fui resolviendo un problema tras otro, luego me di cuenta que podía tener sentido a nivel profesional y empresas el ofrecer esta metodología que a mí me había sido útil, ¿no? Y lo que empezó siendo algo así, de alguna manera silencioso, ha acabado siendo mi modo de vida profesional. Y ahora, pues precisamente y sobre todo en Cataluña, que es donde trabajo el 90% del tiempo, me dedico a esto, a implantar esta metodología y a facilitar que otras personas con vidas estresadas, que son la gran mayoría...
Ese te va a decir. Sí. Somos la mayoría, yo creo, por desgracia. Oye, ¿cuál es un poco la base de la filosofía de este método que además nos cuentas en el libro del que ahora hablaremos, que se llama Lidérate?
Sí, a ver, al final lo primero que tenemos que entender es que nosotros no gestionamos tiempo realmente. Nosotros gestionamos energía, foco y atención. Y voy a resumirte rápidamente esto, ¿no? No tiene nada que ver cuando una persona trabaja 10 horas al día con un nivel de energía bajo, porque a partir de la sexta hora, que de ahí viene la palabra siesta precisamente, tiene un bajón y no es capaz de seguir manteniendo esta energía, que otras personas, como es el caso que pude comprobar en su momento porque trabajé en Holanda, como los holandeses, que el nivel de energía diario lo mantienen muy elevado y sus 8 horas son 8 horas con energía óptima. Uh-huh. Y aquí viene la primera gran reflexión, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mantener nuestros niveles de energía física, emocional y cognitiva lo más elevados posibles durante el día? Aquí hay gente que lo tiene claro. Lo primero, dormir bien, comer bien, tomarte tus propios descansos durante el día, etcétera, etcétera. Y esta sería la primera parte que una persona tiene que trabajar. Y luego, algo que hoy, una frase traída así, sí que típica, que es el priorizar, ¿no? El priorizar y el saber dedicar más tiempo a temas más importantes y menos a los menos importantes, ¿no? Esto que todos intentamos hacer, lo intentamos hacer sin una metodología clara para ello. Lo intentamos hacer, como yo digo, desde la mente y en ratitos. Y voy en el coche y pienso que voy a dedicar tiempo hoy. Y claro, así la probabilidad de equivocarnos o de no hacerlo bien luego es elevada, ¿no? Uh-huh. Esa sería la parte de foco. Y la siguiente, que es la parte de atención, es algo que nos ha pasado. Piensa que también de una manera bastante silenciosa, pero poco a poco nos hemos ido deteriorando en lo que es nuestra capacidad de mantener la atención plena en una misma actividad cuando trabajamos, claro, solos, ¿no? Y esto es algo que es preocupante, porque estamos preparando un informe mientras miramos el WhatsApp, mientras nos interrumpe alguien, mientras de repente nos llega un mail, mientras nos acordamos de algo. Y el dato, que es escalofriante, es que el periodo medio de muchos profesionales de concentración en la misma tarea cuando trabajan solos es de 2 minutos. Y claro, cada 2 minutos me interrumpo, recupero otra vez la actividad que estaba haciendo, vuelvo a interrumpirme. Y esto que es la multitarea famosa,
sí,
ya lo vemos como algo normal, y de normal no tiene nada.
Claro. Mira, de hecho, has sacado dos temas de los que te quería preguntar, porque yo he estado hojeando ya el libro, el Lidérate, y he visto, por un lado, esto de la multitarea, que es el enemigo, y he dicho, madre mía, que me está describiendo a mí este hombre en el libro. O sea, que la multitarea la tenemos que desterrar un poco, ¿no?
Sí, a ver, la multitarea es que no existe como concepto.
Claro.
Una persona cada vez que pasa de una tarea a otra, siempre hay dos temas, un coste de tiempo, siempre que existe el coste del cambio, y al mismo tiempo piensa que, imagínate que te dicen a ti, Mónica, quieres que renueves el programa para la próxima campaña, y vas intentando buscar la gran idea en ratitos de 2 minutos que interrumpes en 2 minutos, pues la probabilidad de que te salga la gran idea es más baja.
Sí.
Y encima te va a costar el doble o el triple de tiempo, ¿no?
Claro, por tanto, focalizar en una tarea y después ya vendrán las demás, sería el consejo.
Eso es, y focalizarlo en periodos de tiempo mínimos de 30-45 minutos, que es la idea, ¿no? Pero sin ninguna distracción, quítate el teléfono de cerca, quítate el mail de cerca, a ti que no te interrumpen, cierra la puerta, que no pasa nada, o vete a lo que llamo yo el santuario. Vete a un lugar donde puedas trabajar con cierta tranquilidad, que no va a pasar nada, ¿eh? No te vas a quedar ni sin clientes, ni sin amigos, ni sin trabajo por bloquearte esos 45 minutos.
Claro. Otro tema muy interesante, el que hablas aquí en el libro, ¿no? A través del método, son estos enemigos silenciosos que ya has ido nombrando, que además esto, sea en el trabajo que sea, nos los encontramos.
Sí. Aquí es lo mismo. ¿Quiere decir esto que a partir de ahora no podemos mirar el mail o no podemos abrir el WhatsApp en todo el día? Pues no, lo que quiere decir es que uno tiene que tener una sistemática mínima y decir, oye, yo el mail, en vez de mirarlo de manera compulsiva continuamente, lo voy a abrir cada hora. Oye, yo el WhatsApp, que se ha convertido en una herramienta entre personal y profesional, pues a mis grupos de amigos de la calzota les voy a decir que no voy a estar continuamente contestando las mil bromas que van metiendo durante el día, sino al mediodía, cuando me voy a comer, que está muy bien, en la recarga del mediodía, que es fundamental, pues ya me meto en el grupo de WhatsApp y contesto, pero no esta intromisión que existe, ¿no?
Claro.
Y es esto, es buscar unas mínimas reglas con cierta picardía para que no seamos seamos adictos a estas distracciones que digo yo.
La verdad es que las distracciones son muchas y yo creo que, no sé si te encuentras, porque además tú has trabajado con muchísimos profesionales, como decías, ¿no? Que tienen mucha responsabilidad, ¿no? Grandes niveles de estrés en el trabajo y que van ahí haciendo un poco equilibrios para compaginar vida profesional con vida personal, que no sé si conciliación sería una palabra un poco maldita, Agustín.
Bueno, esa es la gran palabra, ¿no? Esa es la gran palabra, como te decía antes, yo en Holanda que trabajé con ellos, estos son los grandes conciliadores, es impresionante cómo lo logran, siendo con un nivel además de profesionalidad elevadísimo, y sí que se puede lograr, lo que pasa es que para conciliar uno tiene que ser consciente de que cuando trabaja tiene que ser disciplinado en lo que hace, y lo que no vale es decir, yo quiero conciliar, pero luego quiero ser anárquico en mi forma de trabajar. Esto no puede ser, esto es incompatible, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, ¿tú quieres irte el viernes por la tarde con la sensación de logro y de control que te permite luego estar el fin de semana tranquilo diciendo he hecho lo que quería hacer y he logrado lo que quería hacer? Muy bien, pues lo primero es vamos a coger una metodología de productividad y a trabajar sobre ella. Y aquí hay un mensaje que seguro que tú ya lo has pensado, que es curioso, porque si te fijas, mira, vosotros como periodistas habéis estudiado mucho, habéis leído mucho, habéis aprendido a escribir, yo como economista he aprendido muchas finanzas, mucho marketing, mucho de todo, y cada profesión ha dedicado muchas horas a especializarse en lo suyo. Y luego, paradójicamente, no hemos dedicado prácticamente casi ninguna hora que alguien nos enseñe una metodología de productividad o a que nosotros nos apuntemos a un seminario, nos leamos 3 libros. Y este llamamiento, y está que me gusta aprovechar vuestros programas para decirlo, lo lanzo también a los colegios de las instituciones educativas, ¿no?
Sí.
Sí que es verdad que, bueno, hay instituciones que son avanzadas en el tiempo, como es el caso de SADE, que ya está metiendo estos temas entre sus alumnos, pero es que yo me voy más abajo todavía, yo me voy a los colegios, no me voy a la ESO. En la ESO tendría que haber una asignatura que fuera cómo enseñar a los niños a organizarse.
Completamente de acuerdo, sí.
Y esto sería igual que Cataluña fue pionera en meter la inteligencia emocional junto al País Vasco en los sistemas educativos, que para mí fue un grandísimo acierto, pues ahora yo creo que viene el paso de la productividad, ¿no? obsesionémonos menos con el inglés, que es muy importante, pero también encontremos un equilibrio entre inteligencia emocional, idiomas y productividad personal, que yo creo que son tres skills, tres habilidades fundamentales para cualquier persona en edad escolar.
Está claro, aprender a organizarse es fundamental para los que nos escuchen, para que los que estén estudiando cualquier tipo de trabajo, ¿no? De hecho, ahí es muy curioso leer en Lidérate, este libro que tengo yo ahora aquí entre las manos, cosas que dices, madre mía, esto lo hago yo y veo que igual no lo estoy haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, porque tú hablas de las diferentes tipos de tareas, ¿no? Las que son urgentes, las de alto rendimiento, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que ahora yo digo que yo hago, que es lo primero cuando llego por la mañana, es limpiar la bandeja de correo del correo electrónico. Y es mal, eso es mal.
Claro, esa primera hora del día, que es la mejor, hay que dedicarla a un tema realmente importante, ¿no? Como veo, tú te has preparado muy bien esta entrevista, pues esto sí que es una tarea de alto rendimiento, prepararte bien las entrevistas con las personas que invitáis al programa, ¿no? Esto es muy importante. Pero contestar correos electrónicos, sinceramente, es trabajar en muchas ocasiones para detalles y para otros. Lo que pasa es que provoca, bueno, son shots de dopamina, ¿no? Y entonces, al final, esto es adictivo y sensación de logro.
Sí.
Y limpio la bandeja de entrada, me encuentro a gusto, oye, ¿qué vienes para esto? Pero no. Luego, ¿quiere decir que no haya que estar pendiente del mail? No. Cuando has hecho ya una tarea de alto rendimiento, pues entonces ya te pegas lo que llamo yo el empacho de mails y de dopamina, ¿no? Pero primero tienes que haber hecho algo realmente importante.
Uh-huh. De todo esto que estamos hablando, de este método fase, ¿no? De estos tips, estas pautas un poco para ayudar a organizarnos mejor y ser más productivos, vas a estar hablando en Tarragona el jueves, Agustín, a partir de las 7 de la tarde en la Cámara de Comercio, una conferencia que harás con el apoyo también de ESADE, y ahí supongo que nos vas a ampliar más esto que ahora estamos apuntando solo, ¿no?
Totalmente, es contar pues de la mejor manera durante hora y cuarto en qué consiste la metodología de productividad para que las personas luego puedan irse a partir del lunes siguiente y decir, oye, voy a empezar a aplicar algo, porque esto es verdad, podemos hablar tú y yo y podemos dar buenos consejos, pero si luego la gente no ejecuta, de nada sirve, ¿eh? Se queda todo en intenciones.
Claro.
Lo que se trata es de que la gente luego ejecute.
Uh-huh. Tienen, por tanto, la oportunidad de conocer a Agustín el jueves a partir de las 7 ahí en la Cámara de Comercio en esta conferencia, y si no, pues también pueden hojear su libro, el Lidérate, para aprender un poquito más. Una cosa que me ha quedado clara también de lo que he leído hasta ahora es que hay que ser honestos y asumir lo que hacemos mal, Agustín, para cambiarlo.
Bueno, esto somos unos profesionales del autoengaño y de la justificación. Yo, como me encuentro con personas de cierta entidad, en ocasiones, que encima son gente preparada y convincente, les digo, oye, suena muy bien lo que me dices, pero te digo que esto, aquello autoengaño, vamos a trabajarlo un poco más, que seguro que hay una solución a... Uh-huh. Todos solemos caer en esta trampa de pensar que es que nuestro caso es distinto, nuestra empresa es distinta, que lo nuestro no tiene solución por circunstancias externas, ¿no? Yo ya puedo decir, después de cientos de casos, que no me encontré ni un solo caso que no tuviera solución.
Bien, me tranquilizas.
Sí. Los periodistas podríamos hablar durante una hora, porque es luego una profesión muy peculiar, ¿no? Es una profesión que sabe muy bien manejarse en el límite, porque vuestra profesión conlleva esto. Pero ahora, encima, es que se os ha metido, vosotros sois periodistas de dos maneras, ¿no? Por una parte, en lo que es el propio programa, y por otra parte, en cómo movéis las noticias a través de las redes. Entonces, la conectividad que tenéis es tremenda. Uh-huh. Pero bueno, sois luego muy listos y muy trabajadores, y con esto solucionáis todo.
Bueno, intentamos. Yo voy a empezar siendo honesta, y a partir de mañana voy a cambiar el método. Y ya lo primero que haré por la mañana no será vaciar la bandeja de correo. Ya te contaré.
Muy bien, Mónica.
Agustín, bueno, ha sido un placer. Vuelve cuando quieras. Gracias.
Gracias. Adiós.
Gaudeix del fred de l'hivern des de l'escalfor de la teva llar.
Demana calor Vilalta. Et portem el gasoil de calefacció a casa teva i et regalem 10 euros per cada subministrament de 500 litres.
Fes la comanda de gasoil a Vilalta al 977 390 068 o per correu electrònic a comandes@vilaltacorp.com.
Si la fas abans del 31 de desembre, et financem el 100% sense interessos.
Vilalta, 60 anys de pura energia.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Vinga, un minut que passa de 3:15. Seguim amb més temes al programa. Anem ara fins a Tarragona perquè volem avui celebrar que en uns dies la Sala Trono torna. Estrenaran programació el proper mes de febrer a la seva nova casa, a la Caixa Escènica del Metropol. Però abans que això passi, han preparat una cita especial per aquest cap de setmana i en volem parlar amb el gestor cultural de la Trono Armanyà, el Joan Negrier. Joan, molt bon dia i ben tornat.
Bon dia, què tal, com esteu? Gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Escolta, parla'ns de la casa nova. Esteu ja completament instal·lats al Metropol?
Bueno, estem molt contents. Estem com acabant d'últims detalls i petites reformes que estem fent per adequar la caixa escènica del Metropol i res, i diumenge farem les portes obertes perquè tothom pugui veure les noves instal·lacions i pugui comprar entrades i veure com ha quedat el nou espai i esperem que agradi molt.
Mm-hmm. Escolta, fa un any pràcticament, no? Lamentàvem doncs, sí, el tancament de la Trono després de 14 anys. Que suposa per vosaltres aquesta nova etapa, aquest nou espai?
Home, doncs és una empenta d'energia i una dosi d'adrenalina brutal perquè puguem continuar amb el que fèiem a la Sala Trono, però amb més garanties, amb més qualitat i amb més mitjans, no? Perquè ara mateix tenim un espai nou, més gran que el que teníem, amb un equipament complet i superxulo, per tant, que permet que les companyies puguin fer allà els espectacles amb tots els ets i uts i, per tant, que tinguin pues més qualitat i, evidentment, més aforament, no?
A la Trono, a la plaça de Més i Vells, teníeu un aforament d'unes 50 persones aproximadament.
Exacte.
Fins quan creixeu ara?
Ara, el millor que té l'espai nou és que podem col·locar el públic com l'espectacle requereixi.
Ah, molt bé.
Afrontar a les dues bandes, a tres, a quatre, i, per tant, l'aforament complet podem arribar a unes 137 butaques i tot. Més del doble.
Escolta, explica'm d'on venen part de les butaques, que m'ha agradat molt la història. Venen d'un altre teatre, no?
Mira, part de les butaques venen de la Nau Ivanov de Barcelona, una sala de creació que ens ha cedit. I d'altres venen d'un espai de Salamanca, que les vam trobar a Salamanca i vam anar a buscar-les allà perquè també tancava una sala molt petita i, per tant, els vam comprar de segona mà i sí, venen com els papers de Salamanca.
Sí, perquè sí, bueno, venen amb història darrere, que això també és maco.
Exacte, sí, que mai tant, això és molt xulo.
Escolta, de moment teniu un acord amb l'Ajuntament per ocupar aquest espai durant 3 anys, no? O sigui que això també
exacte,
us dona certa tranquil·litat per poder treballar en projecció d'un temps tranquil.
Sí, home, com a mínim que puguem tenir 3 anys per treballar i per fer créixer, no?, aquest nou projecte i per fer-lo, no?, per intentar consolidar-lo doncs, al centre de la ciutat i després doncs, ja ho veurem, evidentment, no és l'espai definitiu, però com a mínim tenim 3 anys per desenvolupar la programació de la Sala Trono.
Uh-huh. El nou espai, això de créixer, no?, en possibilitat de més públic, canvia l'esperit de la Trono?
No, l'esperit no, perquè el xulo, ja veràs si vens, o sigui, el públic ve aquest diumenge o quan vulgui, veurà que les dimensions que té, o sigui, l'esperit que hi ha és el mateix. Mm-hmm. És petit format, la gent està molt a prop dels actors, el fet de fer-ho a 3 bandes i a 4 encara fa que tot sigui molt més íntim, però amb butaques còmodes, amb butaques toves i amb bracets, és a dir, amb totes les llums possibles, amb el so perfecte, amb unes dimensions ideals, però l'esperit de petit format segueix sent i la gent està a tocar de l'actor, la gent sent respirar l'actor i per tant, això no ho hem perdut, que era el que més ens preocupava, no?, de passar un espai nou i que això ho poguéssim perdre. En aquest cas, no només no s'ha perdut, sinó que s'ha millorat.
Mm-hmm. Parlem del que fareu aquest diumenge, perquè quan un estrena casa, estrena pis, normalment convida els amics, no?, i fa una festa d'inauguració. És una mica el que feu també aquest diumenge.
Exacte, fem una mica així, com tu has dit, una festa d'inauguració pels amics de la Sala Trono i pels que no siguin amics també hi són convidats, perquè, clar, quanta més gent hi hagi, pues millor ens ho passarem, no? Obrirem l'espai al públic, obrirem l'espai amb Sala i Trono, que són els dos personatges que van fer l'espectacle de tancament,
sí,
de la Sala Trono en Carrer Misser Sitges. Per tant, la Sala i la Trono, a partir de les 12, rebran el públic, els faran un tour per l'espai i després romandrà oberta fins als 8 de la tarda. I ara també volem col·locar una exposició de vestuaris confeccionats per produccions de la Sala Trono al Jardí del Metropol. El bar es farà obert perquè la gent pugui degustar pues, el que vulgui, un vermutet, una cerveseta, el que sigui. I, per tant, elles dues faran d'anfitriones d'aquest nou espai que demanaven tant en l'últim espectacle que van fer.
No? Exacte. Us han escoltat, no? Encara sort.
Encara sort.
Tenim nou espai, per tant, aquest diumenge 28, primera, no? Primera festa d'inauguració, diguéssim, i després el que és la programació pròpiament arrencarà al mes de febrer. Amb què comenceu?
Exacte, el dia 15 de febrer. Ens fa una il·lusió tremenda arrencar amb Fairfly, de la companyia La Calòrica. És la companyia amb més projecció nacional que tenim ara mateix a Catalunya. L'espectacle va guanyar el Premi Butaca de Teatre Català, que són els Premis de Teatre de Catalunya, els únics que hi ha, el Premi Butaca, el millor espectacle de petit format i el millor text teatral de l'any. Així com també va estar nominat el director com a millor direcció, l'Israel Solà, que és el director a la vegada d'Això és tot. Per tant, ens fa molta il·lusió fer aquesta mena de lligams, no? És un espectacle brutal, a quatre bandes, per tant, la gent quan arribi al trono ja veurà una trona completament diferent, podrà seure a quatre bandes amb l'espai central i estaran el dijous 15, divendres 16 i diumenge 18, perquè dissabte tenen una gira brutal i tenen funció a un altre lloc. Dijous 15, divendres 16 i diumenge 18. Jo recomano a tothom que la vegi. És un espectacle que està de gira per Catalunya, a Casaurín, allà on van, i és brutal.
Fairfly, de La Calòrica. Podem comprar ja les entrades, Joan?
Sí, sí. Una altra novetat és que ja no reservem entrades, sinó que les comprem a través de la web de la Sala Trono. Salatrono.com, l'espectacle que vulguis, cliques allà a comprar entrades i és molt fàcil perquè tu agafaràs l'audaca que tu vulguis. Per tant, estaran numerades i tu agafaràs, seuràs allà on tu vulguis. Per tant, podràs venir amb temps, prendre't un cafè, seure al jardí, al hall, i per tant tindràs la teva audaca reservada. I
una altra cosa que també heu fet és doncs, entrades a preu més reduït per als joves de 25 anys també, no? Per incentivar que vingui més gent jove a veure teatre.
Sí, home, la Sala Trono, teatre contemporani, no? És els clàssics del futur, que dic jo sempre. Per tant, el públic jove també serà el públic clàssic del futur. El públic jove, jo entenc que tal com estan les coses, els hi costi gastar diners per anar al teatre, i crec que una motivació és posar entrades a un preu molt reduït, tots són 5 euros per menors de 25 anys, per incentivar-los a cultivar aquest hàbit que és anar al teatre, al teatre contemporani català.
I tant. La programació, hi ha més qüestions, no podem passar per totes, però ja les anirem recordant a l'agenda del programa, però sí que m'agradaria preguntar-te per aquesta proposta del Teatre Quilòmetre Zero, que arrenqueu també amb una companyia tarragonina, no?, amb Tornavís.
Sí, a veure, una de les coses que tenim molt clares a la Sala Trono és que volem programar i promocionar el teatre contemporani català, però també, en la mesura que es pugui, el talent local, no? Que n'hi ha molt i a vegades no troben espai per promocionar-se i han de marxar de la ciutat, o com a mínim perquè la gent de la ciutat sàpiga que aquí hi ha uns artistes amb molt talent. I per tant hem volgut arrencar aquest cicle o cap de setmana que es diu Quilòmetre Zero, que són companyies amateurs que estan treballant i muntant espectacles a Tarragona que molta gent no coneix, i per tant donar-los l'oportunitat de poder estar en una programació oficial, en un teatre oficial, i que per tant el públic en general, no només els pares i els tiets dels que fan la funció, sinó el públic en general tingui l'oportunitat de veure què estan creant les companyies tarragonines.
Aquesta és la proposta a Quilòmetre Zero. Entrin al web de la Sala Trono, que allà ho tenen tot, i com els dèiem, la programació oficial arrenca el 15 de febrer al Metropol, en aquesta nova Sala Trono Armanyà, amb Fairfly, i tot el que ve després.
Sempre hem de recordar que l'entrada és pel carrer Armanyà.
Important.
Sempre, que la gent no vagi a la Rambla perquè no és Metropol, sinó la Caixa Escènica, per tant entrarem pel carrer Armanyà. Sempre és que la gent vingui al carrer Armanyà, que és l'entrada de darrere del Teatre Metropol, i és l'entrada principal de la nova Sala Trono.
Molt bé, doncs, escolta, a mi em fa moltes ganes aquestes portes obertes de diumenge. Jo convido a tothom que s'hi apropi. Esteu una mica nerviosos, Joan, o què?
Home, una mica. És com més com nerviosos i il·lusionats a la vegada. És una barreja molt xula.
Doncs escolta, l'enhorabona, perquè em consta que ha sigut un treball dur per a vosaltres arribar fins aquí, però ara ja teniu casa nova, per tant, a disfrutar-la.
Moltíssimes gràcies, com sempre, per recolzar-nos i ens veiem a la Trono quan vulgueu.
Això mateix. Gràcies, Joan Negre. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Adéu.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
es que tenemos a la otra banda del teléfono a Luis del Olmo. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Cuando tengáis tiempo, nos acercaremos hasta vuestro estudio. Os voy a pasar la voz de un amigo, no sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Gabilondo, que está a
punto de...
Os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola,
días.
Buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo, o sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo... Perquè la ràdio és màgia, a COPE Tarragona de vegades passen coses com aquesta. Se'n recorden d'aquest moment que vivíem fa aproximadament un any? Celebràvem aquí al programa el Dia Mundial de la Ràdio i vam poder parlar en directe amb Luis del Olmo, amb Iñaki Gabilondo, amb molta altra gent, col·laboradors del programa, i vam fer una festa per celebrar, en aquest cas, l'amor que tenim per la ràdio. Atents perquè el Dia de la Ràdio s'apropa i necessito la seva col·laboració. La ràdio és música, en tindrem també aquell dia, i és moltes altres coses, però sobretot és aquesta connexió especial que es crea entre els que estem a una banda del micròfon i a l'altra banda de la ràdio. Per tant, volem que vostès siguin protagonistes aquest Dia Mundial de la Ràdio de 2018 a Herrera en Cope a Tarragona i al Migdia Cope. Necessito oients que vulguin participar aquell dia al Dia Mundial de la Ràdio, al programa. És un dimarts, per tant, a mi m'agradaria que les seccions que fem els dimarts ens les féssim vostès, per exemple. Volen venir a parlar-nos d'alimentació saludable? Volen entrevistar fins i tot algú? Doncs nosaltres ho farem possible. S'han de posar en contacte amb el programa, ja saben les vies habituals, el correu electrònic tarragona@cope.es, el Twitter @copetarragona i també el WhatsApp. Això és una eina molt interessant que ens pot ajudar a preparar aquest programa del dia 13 de febrer. Ens poden enviar notes de veu o escrites al 672 65 35 34. El WhatsApp del programa, 672 65 35 34. M'agradaria que fessin servir també aquesta via, aquestes notes de veu, per explicar-nos què suposa la ràdio per vostès. Ens agradarà molt escoltar-ho, anirem recopilant al llarg d'aquests dies i ho posarem el dia 13. Els recordo també el telèfon habitual de la redacció, el 977-32-60-50. Si aquest 13 de febrer 2018, el dia de la ràdio, el volen passar amb nosaltres aquí a l'estudi, doncs ens truquen o ens escriuen i cap aquí. Ja els avanço que aquell dia tindrem la nostra Nacional 240 amb el Ricard Álvarez per fer-los una proposta culinària molt interessant, però, com els dic, jo vull que aquell dia siguin vostès, els oients de COPE Tarragona, els que facin de col·laboradors. M'encantarà donar-los pas. Anirem recordant a partir d'avui i fins aquella setmana en què celebrarem el Dia de la Ràdio. Nosaltres avui tanquem la paradeta, es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. L'equip de Herrera en COPE a Tarragona tornarà, atenció, divendres. Demà els deixo en mans dels companys de COPE Catalunya. Gràcies per ser-hi un dia més. Acabin de passar bon dimecres.
Es la 1, son las 12 en Canarias.